Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 27 de juny de 2012. Continuïtat i serenitat absoluta a tots els centres. Aquesta és la consigna que va donar ahir la consellera d'Ensenyament en valorar la sentència del Tribunal Suprem sobre el caràcter vehicular de la llengua catalana en l'educació infantil de 3 a 6 anys. Irene Rigau va insistir que som on érem i, sense amagar la seva preocupació, va afegir que la llei catalana d'educació és posterior al decret, ara parcialment anul·lat. El president Artur Mas va dir en un acte a Barcelona que seguirem parlant i ensenyant català, pesi a qui pesi. Ahir, recordem-ho, a primera hora de la tarda es feia públic que el Tribunal Suprem ordenava anul·lar 4 articles d'un decret del Departament d'Educació sobre l'ús de la llengua catalana perquè considera que exclou l'ús del castellà als centres educatius. Concretament, la decisió del Tribunal afecta el caràcter vehicular del català. L'alt tribunal es basa en la sentència de l'Estatut per concloure que el castellà ha de ser també llengua vehicular a les escoles catalanes. És evident que els ciutadans tenen tot el seu dret a reclamar als tribunals canvis en la qüestió lingüística si consideren que són justos, però això no exclou que un model basat en el català com a llengua vehicular sigui també, ja no només just, que ho és, sinó també útil, eficaç i tota una garantia perquè els nens i nenes acabin l'ensenyament obligatori dominant el català i el castellà. És també molt evident que a Catalunya no hi ha problemes de convivència per raons lingüístiques, en part gràcies a la bona col·laboració de tothom, també d'aquells que han arribat aquí fa poc temps i assumeixen l'aprenentatge de la llengua catalana com un fet normal. Està garantida, evidentment, també la diversitat i l'ensenyament del castellà. Potser no hem de magnificar aquesta sentència del Suprem, alhora que hem de tenir-la en compte, naturalment. Mirar endavant i defensar el català en positiu, en qualsevol cas, hauria de ser per a tots la gran recepta de futur més enllà de la dimensió política. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
En aquest 27 de juny, festa de la Mare de Déu del Perpetu Socors, comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. El Ministeri de Sanitat proposarà una llista de més de 450 medicaments que podrien quedar fora del finançament públic. Són fàrmacs per tractar símptomes menors. Queden fora analgèsics com l'ibuprofè o el paracetamol o les estatines per tractar el colesterol. Francesc Homs ha insistit que complirà aquest copagament farmacèutic a Catalunya.
I la Unió Europea ha revelat els seus plans de futur per a la Unió Econòmica que passen per cedir amples poders al Banc Central Europeu i donar a Brussel·les una gran capacitat d'intervenció sobre els pressupostos dels Estats membres, també amb un superministeri europeu de finances.
El president sirià Bashar al-Assad ha reconegut en una compareixença televisiva que Síria està en estat de guerra i que abocarà totes les energies del país per vèncer, ha dit. La declaració arriba hores després que l'OTAN s'hagi posat al costat de Turquia i hagi condemnat fermament l'atac de Síria contra un avió turc.
Hisenda estudia eliminar la deducció per habitatge i aprovar el cèntim verd. L'Estat va registrar un dèficit de gairebé 36 milions i mig d'euros. Fins al maig, el 3,41% del producte interior brut, cosa que suposa un augment del 30,6% en comparació amb la xifra del mateix període de l'any anterior.
I en esports, Espanya i Portugal juguen avui a 9:15 la primera semifinal de l'Eurocopa de futbol. La segona, entre Alemanya i Itàlia, es disputarà demà a la mateixa hora. Com us dèiem, continuïtat i serenitat absoluta a tots els centres és la consigna que va voler donar ahir la consellera Irene Rigau en valorar la sentència del Tribunal Suprem sobre el caràcter vehicular de la llengua catalana en el cicle superior d'educació infantil.
Irene Rigau ha assegurat que la Llei d'Educació de Catalunya garanteix la base legal per continuar aplicant la immersió lingüística i que el català sigui la llengua vehicular als centres.
Que l'aplicació mecànica...
Som on érem, perquè se'ns ha anul·lat un articulat previ a la LEC però som on érem perquè tenim vigent la LEC i podrem continuar aplicant el mateix que aplicàvem.
Rigau ha anunciat que el govern no recorrerà la sentència del Tribunal Suprem que anul·la diversos articles d'un decret del 2008 de la Generalitat que estableix que el català com a llengua vehicular en l'educació infantil han considerat que és anterior a la LEC i que, per tant, aquesta norma blinda el sistema. Rigau ha dit que no hi haurà cap canvi de cara al curs vinent, sinó continuïtat i serenitat absoluta als centres. Ha mostrat però preocupació per les últimes sentències del Tribunal Suprem.
El Suprem, recordem-ho, ha ordenat anul·lar 4 articles d'un decret del Departament d'Educació perquè considera que exclou l'ús de la llengua castellana als centres educatius.
Concretament, la decisió del Tribunal afecta el caràcter vehicular del català tant en les activitats internes com externes de les escoles en el segon cicle d'educació infantil que va dels 3 als 6 anys. El Tribunal es basa en la sentència de l'Estatut per concloure que el castellà ha de ser també llengua vehicular a les escoles catalanes.
La majoria dels partits polítics han demanat que no es faci ni un pas enrere en la immersió.
El socialista Joaquim Nadal ha demanat al govern que prengui totes les iniciatives legislatives i jurídiques que calguin per defensar el model d'inversió. Iniciativa Esquerra han recordat que la sentència deroga aspectes de la Llei d'Educació de Catalunya i l'Estatut que estan plenament vigents perquè el Constitucional no els va tombar. En canvi, el Partit Popular i Ciutadans han defensat la sentència. El popular Enric Millo celebra que hi ha una llengua, que és el castellà, que també ha de ser vehicular.
El president de la Generalitat, Artur Mas, avisava en un acte a Barcelona que seguirem parlant i ensenyant català pesi a qui pesi.
I el col·lectiu SomEscola.cat, que agrupa les principals entitats educatives i cíviques del país, ha considerat el pitjor cop al català perquè les sentències anteriors responien a particulars, però aquesta ataca tot el sistema de 3 a 6 anys. L'Associació de Mestres Rosa Sensat crida directament a la desobediència.
Canviem de qüestió. El Ministeri de Sanitat proposarà una llista de 456 medicaments que podrien quedar fora del finançament públic.
Es tracta de fàrmacs per tractar símptomes menors. Queden fora del llistat medicaments analgèsics com l'ibuprofè o el paracetamol o les estatines per tractar el colesterol. Aquesta mesura suposaria un estalvi per al Sistema Nacional de Salut de 440 milions d'euros. El portaveu del govern, Francesc Homs, ha sentenciat també que hem de complir a partir de l'1 de juliol el nou model de copagament farmacèutic que preveu per primera vegada que els jubilats paguin part dels seus medicaments.
Que l'aplicació mecànica, tècnica, real d'aquesta mesura es fa molt, molt, molt difícil. Nosaltres ens comprometem a trobar tots els mecanismes possibles i doncs perquè, diguem-ne, allò que ara en aquests moments sembla que ens indueix a fer el govern espanyol, de dir, escolti, que la gent pagui i després ja ho trobarem, escolti, això en determinats casos pensem que no és possible.
Per cert, que des del Ministeri de Sanitat afirmen que totes les comunitats ja estan preparades per afrontar aquest canvi.
Ferran Adrià s'ofereix a muntar un centre de recerca culinària a l'Eurovegas si el macrocomplex es fa a Barcelona.
Barcelona suma un al·licient més en la cursa a Madrid per acollir el macrocomplex d'oci Eurovegas. Las Vegas Sands donarà a conèixer el pròxim 1 de setembre la ciutat on ubicarà el seu complex d'oci Congressos Eurovegas i la decisió s'adoptarà per la idoneïtat del terreny independentment del seu preu o de si està situat a Madrid o Barcelona.
Un home va morir ahir a la tarda a Seròs, al Segrià, en quedar atrapat sota el tractor que conduïa.
L'accident ha passat quan l'agricultor treballava en uns camps de fruita. El tractor ha caigut d'un bancal a un altre, entre els quals hi havia un fort desnivell. El pagès de 36 anys i veí de Seròs va quedar atrapat sota el vehicle i els serveis d'emergència ja no van poder fer res per salvar-li la vida.
I un home de 67 anys va quedar ferit de gravetat ahir a conseqüència d'un incendi declarat al seu habitatge, al quart pis del número 133, del carrer Florida Blanca, a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. I des d'avui i fins dissabte estarem sota el gruix d'una onada de calor, la primera de l'estiu.
Cal aprofitar les temperatures suaus de primera hora. Un dia més tornarà a fer moltíssima calor al migdia, màximes properes als 40 graus. Fins i tot les nits seran molt càlides, també d'insomni.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen... El primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dimecres. La Unió Europea ha revelat els plans de futur per a la Unió Econòmica que passen per cedir amplis poders al Banc Central Europeu i donar a Brussel·les una gran capacitat d'intervenció sobre els pressupostos dels Estats membres, així com la creació d'un superministeri de finances. Tot consta en un document que els màxims responsables de la Unió han fet públic de cara a la cimera de demà i divendres.
En concret, el president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, proposa la creació d'un superministeri de finances que tindria amplis poders per modificar els pressupostos nacionals dels estats que no compleixen les regles de l'equilibri pressupostari. L'informe també inclou un pla per avançar cap a la Unió Política i Bancària. Precisament per preparar aquesta cimera, aquest vespre es troben a París els ministres de Finances d'Alemanya, França, Itàlia i Espanya. Luis de Guindos ha marxat a la capital francesa després d'haver donat explicacions al Congrés del rescat de la banca que el govern espanyol va demanar aquest dilluns formalment a Brussel·les.
I a partir d'avui, d'altra banda, els proveïdors de les comunitats autònomes amb factures impagades començaran a cobrar. És la segona fase del pla per acabar amb la morositat de les administracions públiques iniciat amb les factures de municipis i que ara s'ocupa de les comunitats.
A tot l'estat són gairebé 4 milions de factures impagades, la majoria autònoms i pimes. La suma total dels diners que es posa a disposició de les autonomies en forma de crèdit supera els 17.000 milions d'euros.
La subhasta d'electricitat que fan trimestralment les comercialitzadores per fixar una part del preu del rebut de la llum s'ha tancat amb una pujada del 9,3%.
Aquest preu representa la meitat de la tarifa d'últim recurs, a la qual hi estan acollits uns 20 milions de consumidors. L'altra meitat de la tarifa correspon als peatges d'accés que cobreixen costos com el transport, la distribució o la inversió en energies renovables. Si el Ministeri d'Indústria decideix congelar aquests peatges d'accés, la pujada de la tarifa d'últim recurs seria d'un mínim del 4%, però podria ser superior si l'executiu incrementa part d'aquest tram.
L'Estat va registrar un dèficit de gairebé 36 milions i mig d'euros fins al maig, el 3,41% del producte interior brut, cosa que suposa un augment del 30,6% en comparació amb la xifra del mateix període de l'any anterior. Les dades les va presentar ahir la secretària d'Estat de Pressupostos, Marta Fernández Currás.
La xifra que pràcticament frega l'objectiu del 3,5% fixat per al conjunt de l'any és conseqüència d'uns pagaments que es van situar en 68 milions d'euros, un 1,7% més, mentre que els ingressos van sumar 31 milions d'euros, fet que suposa una caiguda del 4,2%. Borràs ha atribuït l'augment del dèficit al suport a la resta d'administracions públiques, ciutadans i empreses, i ha demanat que es compari el dèficit en termes homogenis. En aquesta variable, el saldo negatiu de l'Estat es redueix al 2,38% del producte interior brut, enfront del 2,56% registrat en el mateix període del 2011, fet que suposa 2 milions menys.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. Síria es troba en situació real de guerra. Són paraules que ha fet servir el president del país Bashar al-Assad en un discurs emès per la televisió estatal. El president sirià ha demanat al seu nou govern que concentri tots els esforços a guanyar i a posar fi a la revolta que fa més de 15 mesos que dura.
El president sirià ha assegurat, no obstant, que vol mantenir bones relacions amb tots els països, però sense renunciar als seus interessos en referència a les peticions que se li han fet perquè abandoni el poder. Mentrestant, els enfrontaments a Síria continuen i els combats han arribat als afores de la capital, Damasc, on hi va haver 116 morts, segons el balanç dels activistes.
Davant la intensitat dels enfrontaments, les Nacions Unides han decidit mantenir suspeses les operacions dels observadors a Síria. I encara sobre Síria, l'OTAN s'ha posicionat al costat de Turquia i ha condemnat fermament l'atac de Síria que va abatre ara fa uns dies un avió de reconeixement turc.
No obstant, l'Aliança Atlàntica s'ha limitat a reclamar Damasc que eviti més incidents. Turquia tampoc vol entrar en una escalada bèl·lica, però diu que no deixarà l'atac sense resposta.
La reina Elisabet II d'Anglaterra ha iniciat un viatge de dos dies a Irlanda del Nord per celebrar els seus 60 anys de regnat i constatar els avenços aconseguits en el procés de reconciliació. en aquesta regió britànica des de la seva última visita, ara ja fa una dècada.
La monarca podrà comprovar sobre el terreny que des del 2002 la regió està canviant el ritme del seu exitós procés de pau, fins al punt que reunirà avui a Belfast amb el viceministre principal nord-irlandès, l'exmembre de l'IRA Martin McGuinness. Serà un cara a cara entre la sobirana, responsable de les forces armades del Regne Unit com a cap d'estat, i el que va ser comandant de l'ara inactiu exèrcit republicà irlandès durant gran part del conflicte a la província.
I l'economista Yanis Stounaras ha estat nomenat nou ministre de finances grec en substitució de Vasilis Rapanos, que va dimitir per qüestions de salut.
Stounaras, de 56 anys, és professor d'Economia de la Universitat d'Atenes i director general de la Fundació d'Investigacions Econòmiques i Industrials, segons ha detallat l'oficina de Stounaras en el comunicat en què n'ha anunciat el nomenament.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, Espanya i Portugal es juguen aquest vespre a Donetsk, a Ucraïna, un lloc per la final de l'Eurocopa de futbol.
Els espanyols parteixen com a favorits, però l'amenaça constant que representa Cristiano Ronaldo manté vives les opcions portugueses. Espanya no va entrenar a l'escenari del partit per protegir l'estat de la gespa. Els portuguesos sí que ho van fer. Demà juguen Itàlia i Alemanya.
El president del Barça, Sandro Rosell, va fer balanç ahir de la temporada del club. Va felicitar les seccions professionals pels èxits aconseguits, especialment en futbol sala, hoquei patins, handbol i bàsquet. I va parlar de números en anunciar que el Barça va tenir superàvit aquesta temporada.
Rosell va començar amb un rècord cap al jugador català, un record cap al jugador català Miqui Roquer, mor aquest cap de setmana per qui va demanar uns segons de silenci. El president blaugrana va fer una valoració contundent de la temporada i va explicar que s'ha acabat amb uns beneficis de 40 milions d'euros o més que es destinaran en bona part als nous fitxatges de cara a la temporada vinent.
I en tennis, Rafa Nadal ha debutat amb victòria en el torneig de Wimbledon i ha superat el brasiler Tomas Belucci en 3 sets, en poc més de 2 hores.
El seu rival a la segona ronda serà el txec Lucas Rosol. Nadal s'uneix així als dos màxims favorits per aixecar el títol, Djokovic i Federer, que dilluns també van passar ronda Murray, quart cap de sèrie. També continuen davant, també han passat ronda, Nicolás Almagro, Guillermo García López, mentre que Albert Montañés ha quedat eliminat, també hi han dit adeu, Feliciano López, Pablo Andújar i Rubén Ramírez.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Barcelona acull des de dilluns i fins avui la segona trobada interreligiosa iberoamericana, organitzada pel grup de treball estable de les religions, del qual és membre en representació de l'Església Catòlica a l'Arxidiòcesi de Barcelona, Antoni Matabosc. Ahir es va fer la segona jornada amb sessions de treball a l'Ajuntament de Barcelona, després d'una primera jornada també amb diferents reunions i amb la presència dilluns del cardenal Lluís Martínez Sistac, que va intervenir en la reunió. L'arcabisbe va parlar sota el títol El diàleg interreligiós dins de l'espai cultural iberoamericà, en un moment central de l'acte que va tenir lloc, com dèiem, dilluns en el primer dia a l'Arcabisbat de Barcelona. L'objectiu d'aquesta segona trobada és fer aportacions a la 22a cimera iberoamericana de caps d'estat i de govern que es farà aquest proper mes de novembre a Cádiz, Andalusia, així com per consolidar la xarxa interreligiosa iberoamericana.
El papa Benet XVI ha destituït el bisbe argentí Fernando María Bargalló, que va ser fotografiat ara fa uns dies en actitud afectuosa amb una dona. De fet, s'ha seguit el protocol del Vaticà que exigeix als membres de l'episcopat, amb algun motiu per ser qüestionats, que presentin primer la renúncia perquè després el papa accepti la petició. El pontífex ja ha nomenat el substitut per a la diòcesi argentina de Merlo Moreno, de la qual Monsenyor Bargalló era el titular. Recordem que la setmana passada la premsa argentina va publicar les imatges de en les quals Fernando María Bargalló va defensar dient que la dona que sortia al seu costat és una amiga de la infància.
Passen 3 minuts d'un quart de 9, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia Sanitat deixarà de pagar prop de 450 medicines. El periòdico No sortim del pou, sobre la situació econòmica d'Espanya. El punt avui, setge al català, en aquest cas referint-se a la sentència del Suprem que anul·la 4 articles d'un decret sobre ús lingüístic a l'ensenyament infantil. Diari Ara, mòbing judicial al català.
Repassem altres portades al País. Titula: Sanitat exclourà 456 fàrmacs d'ús comú del finançament públic. El Mundo Rajoy, camí d'incomplir el dèficit pactat amb Brussel·les. L'ABC França no dona treva a ETA. I La Razón, amb una fotografia de Soraya Sáenz de Santa Maria, titula: Europa necessita lideratge polític.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després entrevistem en directe Joan Aregio, director del Servei Català de Trànsit.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Aquest estiu, vine al cinema i acompanya els teus amics, els Cadells, en una emocionant aventura plena de misteris. Seran capaços de salvar la ciutat de Venècia abans la malèfica bruixa Cornella no la sequi? Gaudeix amb els Cadells de la fantasia, la màgia, l'amistat i l'humor. Els Cadells i el codi de Marco Polo, amb la veu de Carlos Latre. Ja al teu cinema. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de l'enllaç del Papiol. Quan enllacen l'AP2 i l'AP7, hi ha un camió avariat que talla parcialment un dels carrils. Està provocant aturades en aquesta autopista B23, AP2, l'autopista que surt de l'Avinguda Diagonal. Són 4 els quilòmetres de retencions entre Molins de Rei i el Papiol. Com dèiem, sortint de Barcelona, autopista AP2 B23. A banda d'aquesta via, a la resta de la xarxa viària, aturades habituals. També tenim carregades les dues rondes de Barcelona, ronda de dalt entre Meridiana i Sant Gervasi, ronda litoral entre Prim i la Barceloneta. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet. Matí tranquil pel que fa al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències a destacar, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta jornada d'avui dimecres continuem parlant de calor, una calor que serà la gran protagonista i de la qual no se n'escaparà cap punt del territori. Avui s'imposarà el cel serè gairebé tota la jornada, amb algun núvol d'evolució molt esquifit a punts del Pirineu, molt poca cosa, però això sí, a partir del vespre començaran a arribar núvols alts i mitjans una mica més espessos per l'oest del país i al final de la jornada abraçaran bona part del territori. De fet, aquests núvols que arribaran per l'oest del país creiem que deixaran alguna precipitació primer al terç oest i a la matinada doncs, arribant a altres punts de la meitat oest de Catalunya. En principi seran ruixats, xàfecs de curta durada o gotellades com a molt. Per tant, mentre no arribi un dimecres bàsicament assolellat i amb temperatures de nou altes o molt altes. Déu-n'hi-do la calorada que ens espera avui dimecres. De cara a demà dijous hem de parlar que de matinada ens està creuant aquella banda de núvols, per tant les mínimes creiem que tendiran a pujar i de fet la banda de núvols anirà deixant alguns ruixats o unes gotellades preferentment a la meitat oest de Catalunya, però que també arribaran a la resta del territori. Sempre per això seran fenòmens aïllats i dispersos i de poca entitat. Però a partir de mig matí ja tornarà a quedar el cel serè o poc ennuvolat, amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, sobretot l'occidental, de la qual no descartem algun ruixat. Les temperatures, com dèiem, les mínimes pujaran i les màximes seran similars o lleugerament més altes a Ponent i a les comarques de Girona. Demà les temperatures més altes seran, doncs, en aquests dos sectors. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
S'acosta l'operació sortida d'estiu i davant l'augment d'un 7,2% en la mortalitat a les carreteres catalanes els últims 6 mesos, Interior i el Servei Català de Trànsit s'han posat a treballar. Es va anunciar dilluns, recordem-ho, que les multes serien un 30% més cares a partir de l'1 de juliol, és a dir, a partir d'aquest diumenge, per als reincidents en conductes de risc, amb l'objectiu d'evitar que segueixi pujant el nombre d'accidents mortals i de ferits greus. Parlem d'aquesta operació sortida i de la situació del trànsit a les nostres carreteres amb el director del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio. Senyor Aregio, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com afronta el govern català el que són les recomanacions de cara a aquesta operació sortida per a moltes persones de les vacances?
Doncs bé, efectivament estarem en el primer cap de setmana en què la canalla a l'escola, és el primer cap de setmana de juliol, per tant, doncs segurament ja hi haurà més moviment a les nostres carreteres, tot i que aquelles grans operacions sortides de l'estiu, com les que vivim per Setmana Santa, no s'acaben de produir exactament com fa molts anys, però, evidentment, hem de prendre mesures, i de mesures especials, doncs, de carrils addicionals, etc, etc, i després, evidentment, les recomanacions de sempre, no? La revisió del vehicle abans de sortir de casa, respectar les distàncies, els temes de velocitat, és a dir, tots aquells temes que influencien en una conducció segura.
El conseller Felip Puig deia, per exemple, que és important no abaixar la guàrdia, recuperar l'atenció, i l'atenció en la conducció és una, vaja, és una llista molt llarga, la que podríem dir de consells i recomanacions per tenir la festa en pau aquest estiu a la carretera, no?
Sí, efectivament, al final més d'un 80% dels accidents tenen el factor humà com a referent principal. Per tant, som nosaltres els que, quan conduïm, no podem fer-ho de manera mecànica, sinó realment hem d'estar amb els cinc sentits posats en allò que estem fent. I això vol dir, doncs, no distreure's, no mirar missatges, a poder ser estudiar la ruta abans de posar-te a la carretera i no estar més pendent, doncs, del navegador que realment de mirar la carretera. Bé, tota una sèrie de coses que fan que insisteixo, que el més important sigui que estiguis amb els cinc sentits per allò que estàs fent.
Una de les novetats anunciades pel Departament d'Interior és que les multes de trànsit seran un 30% més cares per als reincidents en conductes de risc a partir d'aquest diumenge, a partir de l'1 de juliol, per tant, coincidint amb aquest inici de la campanya de les vacances d'estiu. Quins arguments dona el govern català per aquesta mesura i com s'aplicarà?
Bé, doncs estem parlant de conductes de risc greus o molt greus, per tant no estem parlant del comú de les sancions, sinó d'aquelles conductes que són especialment greus, per exemple, doncs, donar positius en alcoholèmies o en estupefaents, o conduccions a més de 190 per hora, o adelantaments al lloc on no es pot adelantar amb línia contínua en canvis rars, per tant estem parlant de conductes molt i molt greus, i això s'aplicarà, doncs, quan en el període d'un any hagis comès dos infraccions, per tant serà la tercera, que siguin fermes, evidentment, de la mateixa tipologia, és a dir, quan hagis donat tres vegades positiu en alcoholèmia o hagis superat tres vegades el 190 per hora, etcètera, etcètera. Quan hagis fet tres vegades la mateixa tipologia, diríem, d'infracció.
Senyor Joan Arejo, entre l'1 de gener i el 24 de juny d'aquest any han mort 104 persones a les carreteres catalanes, 7 persones més que han perdut la vida en relació amb el 2011, és a dir, un augment del 7,2%. Les xifres són especialment preocupants. Ja havíem constatat durant aquest primer semestre de l'any que tendien a augmentar aquestes xifres de víctimes mortals. Això obliga potser a marcar l'accent en alguna mesura especial, a banda de les ja anunciades?
Bé, doncs especialment ens fixarem en les carreteres que aquests 6 mesos doncs aporten més accidentalitat, per tant aquestes carreteres mereixeran una atenció especial, hi haurà molta més presència de Mossos a les carreteres, distribuïts per eixos viaris, vull dir que en aquests eixos viaris estaran especialment presents i faran controls integrals, que vol dir que no hi hauran només controls d'alcoholèmia o solament controls de papers, sinó els controls seran integrals i, per tant, es mirarà la velocitat, et poden fer control d'alcoholèmia, et demanaran l'ITB, et demanaran l'assegurança, per tant, augmentarem des d'aquest punt de vista la pressió, hi haurà més patrulles, hi haurà més cotxes no logotipats, hi haurà més, diríem, presència visual també dels Mossos, a més també farem una rotació dels radars ja existents, per tant, no és que en posem més, sinó que els rotarem, els mourem en un 25% cada mes, perquè, per tant, diríem, no hi hagi aquella sensació de jo ja sé on hi ha tots els radars posats, sinó que els radars es aniran movent. Bé, una mica amb tot això, el que es pretén és, doncs, això, no tensionar més la conducció i ser capaços de tornar a xifres que, per altre costat, també, diríem, tenen la importància que en aquests moments doncs efectivament tenen, perquè doncs hi ha més morts que l'any passat, però també hem de tindre en compte que de moment estem encara en el primer semestre de l'any, que lògicament doncs les tendències en aquestes coses, vostè deia, doncs hi ha 7 morts més que l'any anterior, 7 morts més són 2 accidents en què moren, com ens ha passat, no? Que moren 4 persones a cada accident, i ja està, aquí ja tens, per desgràcia, ja tens 8 persones amb 2 accidents, no? Per tant, a vegades també les xifres cal posar-les en el seu just terme, però és evident que davant de la situació doncs s'han de prendre mesures i s'han de prendre mesures immediates.
Avui hem parlat amb Joan Arejo, director del Servei Català de Trànsit, ara que estem a punt de començar la campanya d'estiu a les carreteres catalanes. Esperem que, vaja, si pot ser que no hi hagi cap mort, que no hi hagi ferits, si és possible, i en tot cas que al final puguem donar un balanç millor que el d'aquest primer semestre del 2012. Suposo que hi haurà una segona fase a principis de l'agost i després l'operació tornada. Són els tres grans moments, oi, d'aquest estiu?
Sí, efectivament, diríem ara. La sortida és molt més relaxada en el sentit que és molt més repartida. Vull dir, hi haurà gent que sortirà aquest cap de setmana, gent que sortirà el cap de setmana següent, després, evidentment, la gent que fa les vacances a l'agost. Per tant, aquí hi ha un gran repartiment. I la tornada, segurament, potser el més fort serà doncs, a finals del mes d'agost, però ja li deia que la situació que es produeix per entendre'ns per Setmana Santa, que és la que segurament més fàcil és de veure, no? De que tothom surt el Dijous Sant i tothom torna el dilluns de Pasqua, doncs
no en
situacions com aquestes a l'estiu exactament no es donen.
Gràcies, senyor Joan Arejo, director del Servei Català de Trànsit. Bon dia i bon estiu. Fins una altra.
Igualment, bon dia i bon estiu.
Hola, molt bon dia. El Ministeri de Sanitat proposarà una llista de 456 medicaments que podrien quedar fora del finançament públic. Entre ells es troben analgèsics com l'ibuprofè, el paracetamol o l'estatines per tractar el colesterol. Aquesta mesura suposaria un estalvi per al Sistema Nacional de Salut de 440 milions d'euros. Des d'avui fins dissabte estarem sota un gruix de l'onada de calor. Cal aprofitar les temperatures suaus de primera hora d'aquest matí. Un dia més tornarà a fer moltíssima calor al migdia, a màximes properes als 40 graus. Fins i tot les nits seran molt càlides. Síria es troba en una situació real de guerra són les paraules que ha fet servir el president d'aquest país, Bashar al-Assad, en un discurs emès per la televisió estatal. Al-Assad ha demanat al seu nou govern que concentri tots els esforços a guanyar i a posar fi a la revolta que fa més de 15 mesos que dura. I en esports, Eurocopa de futbol, Espanya i Portugal es juguen aquest vespre al Donbass Arena de Donetsk, un lloc a la final. Demà juga l'altra semifinal, Itàlia-Alemanya. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació a les 9.
Cada dimecres, al primer cafè, a un quart de 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a un quart de 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el cardenal Martínez Sistac dedica el seu darrer llibre a la nova evangelització. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del Dr. Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. I també escolta'l cada dimecres a un quart de 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
Al supermercat del Corte Inglés, a Hipercor i a Supercor, hem abaixat els preus en alimentació, drogueria i perfumeria de manera permanent i amb la qualitat i la garantia de sempre. Vine, comprova-ho tu mateix. Al supermercat del Corte Inglés, a Hipercor i a Supercor, hem abaixat els preus.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Quan passen ja 7 minuts de 8:45, començarem ara la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Abans us recordem que Ràdio Estel regala aquesta setmana una entrada doble per a cadascun dels 4 dies de l'espectacle La Pepa de Sara Baras a l'Auditori Edifici Fòrum de Barcelona. Els espectacles són la setmana vinent, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Una entrada doble per a cadascun d'aquests 4 dies. Si en voleu, podeu inscriure-us entrant en el web www.radioestel.cat. I avui ens acompanyen a la tertúlia Joan Pallarès, historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Molt bon dia i benvingut, senyor Pallarès.
Hola, bon dia.
I felicitats pel sant. A vostè, gràcies, com a tots els Joans i les Joanes que ens escolten o que ens visiten o que ens acompanyen. També tenim amb nosaltres José Luis Salido, que és doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona. Senyor Salido, bon dia.
Bon dia a tothom.
I des de Girona, des de l'estudi del Bisbat de Girona, comptem avui amb la presència del delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona i també el director del Secretariat per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica de Catalunya, Pere Micaló. Senyor Micaló, bon dia.
Hola, bon dia.
Precisament d'ensenyament, senyors, comencem avui parlant perquè ahir es va conèixer a primera hora de la tarda una sentència del Tribunal Suprem que anul·la 4 articles d'un decret del Departament d'Educació sobre l'ús de la llengua catalana a l'educació infantil de 3 a 6 anys. Hi ha hagut tota mena de reaccions polítiques i ciutadanes. La consellera Irene Rigau deia: som on érem perquè hi ha una llei posterior, que és la Llei Catalana d'Educació de l'any 2009, que permet aplicar l'actual model d'immersió lingüística. Si volen, amb tota la tranquil·litat i amb tota la llibertat que vulguin. No, què pensen d'això, senyors?
Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar, como has felicitado a Joan, yo hoy felicito a los cirilos, porque hoy es San Cirilo.
Doncs molt bé.
¿Por qué a Juan sí y a Cirilo no?
Té vostè tota la raó, però vaja, la importància de Joan Baptista, oi, no la podem
qüestionar. I la Mare de Déu del Perpetu Socors.
Avui és la Mare de Déu del Perpetu Socors, que és patrona de la sanitat, del sector sanitari sí. I farmacèutic.
Per tant, i ahir era Sant José María Escrivá,
sí,
i abans d'ahir Sant Guillem.
Sí, sí.
Posats de fer, demà passat serà Sant Pere.
Això, Sant Pere i Sant Pau, felicitats a vostè, senyor Micaló.
Gràcies, gràcies.
Bien. Sí. Bueno, pues he hecho este comentario que...
Suposo que oients ja recorden Joan Pallarès perquè ens fa el sant oral habitualment cada dia aquí a Ràdio Estel. Per tant, no podíem començar d'altra manera que demanar-li una petita prova d'aquesta saviesa sobre els sants. Bé, senyor pues, Micaló.
Jo crec que la qüestió...
Perdó, senyor Salido.
Jo crec que la qüestió és una qüestió normal. És a dir, ha passat el que tenia que passar. Hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que declara i que establece la igualtat vehicular del català i de l'espanyol. Por tanto, bueno, pues esto es una conseqüència normal. Jo crec que ni siquiera és notícia. Desde el punto de vista de que, bueno, pues esa fue noticia en el momento en que sale la sentencia del Tribunal Constitucional, pero la aplicación de las sentencias del Constitucional y de las sentencias y el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional debería ser algo normal y que no nos llamara para nada la atención.
Sí, però el concepte jurídic d'igualtat vehicular vol dir que no podem utilitzar el català com a llengua vehicular.
Sí, es igualdad vehicular, es que pueden ser uno y otro.
Sí.
Claro, que además a mí lo que me parece razonable.
Però es pot utilitzar el model actual amb el català, en principi.
Siempre y cuando nos excluya el español como idioma vehicular, sí. Es decir, que eso no hay ningún tipo de problema. Y además es que en una comunidad bilingüe como es la catalana, es lo que debería ser. Es decir, vamos, yo lo mismo puedo expresarme como me estoy expresando en castellano, que ho podria fer perfectament en català. Vull dir, per tant, no hi ha en aquest sentit, no hi ha cap mena de problema. No? O sigui, i això és el que tindria de ser normalitat. O sigui, per tant, a mi no me parece... Yo esta mañana, a primera hora, cuando he leído los teletipos y visto las noticias y demás, a mí es que ni siquiera me llama la atención, porque ya estudiamos en su momento la sentencia del Constitucional, ya vimos las consecuencias de la sentencia del Constitucional, y esto es una consecuencia normal de la sentencia del Constitucional. Lo que me parece inapropiado es que los políticos se pongan como gatos panza arriba de algo que es normal y que debería ser aceptado normalmente, y lo único que deberían haber dicho los políticos es: oiga, acataremos la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es lo que deberían haber hecho para dar ejemplo a la ciudadanía.
Bé, més opinions.
Sí, aviam, lo que realment seria notícia, i seria anormal, no normal, sinó anormal, seria que hi hagués un jutge català.
Per què ho creu vostè? Perquè el fet de no haver-hi cap jutge català...
És que, Joan,
provoca...
és que, esclar, Joan, ai.
És que...
Jo celebro juicios en català.
Sí, bueno, deu no, ser no, sí, rabavi, sí, no, home, no, sí, no. Sí, de tant en tant.
No,
home,
no. Cada vegada més, cada vegada més, sí, això no, és veritat.
Però és que això seria lo normal, no? És a dir, és que, a més, és que qualsevol persona quan va en un edifici d'aquests d'administració de justícia, quan entra ja diu buenos días, perquè ja don per sentat que no l'entén.
Bé, però això segurament és una altra qüestió, senyor Pallarès. L'argument del català a l'administració de justícia...
No, però té que veure, eh? Té que veure. Però a vegades, interpretar la sentència s'ha de saber veure-hi una mica més cap allà, eh? Uh-huh.
Senyor Micaló, vostè que es mou també en el camp de l'ensenyament.
Sí, a veure, jo ara em quedo desconcertat amb el tema de normalitat. Vull dir, no el acabo d'entendre perquè, esclar, el normal per mi sóc jo i els altres per mi no són normals. Després, la normalitat legal és una qüestió i no la discutirem. Ara, la normalitat, més enllà de lo legal, jo penso que també té cert valor, eh? O hauria de tenir el valor que li hauríem de donar. A veure, quan el govern doncs rep aquesta sentència, diu, era on érem, certament, jo jurídicament no hi entenc, per tant, em fio del que diu la consellera. Però sí que em preocupa que el tema de la llengua ens surt una vegada, una altra, València, les Illes, la Franja, què passa contra el català? Més enllà del que diu en Joan sobre la justícia, doncs, què ens passa contra el català que l'estan bandejant per tots costats? Llavors, jo penso que si és que el 84% del Parlament, que ho publica algun diari avui, doncs està a favor de recolzar el català a l'escola i de dir al govern que no pot fer marxa enrere, doncs penso que també aquí hi ha una certa normalitat. No serà normalitat, si vols, legal d'acatar una sentència del Constitucional. Clar, també la pregunta seria quants jutges catalans hi ha en el Constitucional, aquest seria un altre tema. Però, jo amb arguments de normalitat, jo em sembla que no ens hi hauríem de moure. I, en tot cas, normalitat legal, d'acord, però també l'altra normalitat.
I es refereix vostè a la normalitat...
De carrer.
De carrer, on no hi ha, problemes, per raons...
Efectivament, on no hi ha ningún tipus de problema...
Doncs no n'hi busquem més. Si no hi ha problema, no n'hi busquem més.
I donde más del 50%, más del 50% són castellanohablantes.
Sí, però avui dia, José Luis, els que estem movent-se amb escoles...
Aragonès oriental.
Sabem que la llengua habitual a l'aula pot ser el català, la llengua habitual al pati, doncs, és el castellà, sí, o pot ser el castellà. I aquí no ens en fem problema. Doncs no busquem més enllà problemes, perquè aquí prendrem mal tots plegats.
Sí, aquesta és la qüestió que jo, quan parlava el senyor Salido de normalitat, no li sembla que potser una sentència o un pronunciament judicial d'aquest tipus pot donar la sensació que aquí a Catalunya no hi ha normalitat? És a dir, que...
És que convé dir això. Convé dir-los això, que no hi ha normalitat. I això no és veritat.
És que, efectivament, no hi ha normalitat des del punt de vista legal. És a dir...
No, de carrer. La normalitat és el carrer, no és les lleis, no és el Tribunal Constitucional, la normalitat aquí a Catalunya, no.
La base legal, en tot cas, vol dir vostè, senyor Salido.
Claro, la base legal és distinta perquè hi ha una exclusió permanente del castellà.
No és veritat, això. No és veritat, no. No hi estic d'acord.
Entonces, hablemos de sensibilidades.
Ja els hi va bé.
Però no hablemos en términos jurídicos.
Hi ha una discrepància bàsica sobre sensibilitats.
A veure, quanta gent està discriminada a l'escola pel fet de parlar en castellà?
Moltíssima.
No és veritat. Bueno, pues, no, sí, això puc dir-ho des de l'escola.
Estan castigats.
Personalment, no.
En esto no nos pondremos de acuerdo. Estan castigats cara a la paret amb orelles de burro.
En esto no nos pondremos de acuerdo, es evidente, porque cada cual tiene unas sensibilidades, unas apreciaciones distintas. No,
apreciaciones no.
Sí, apreciaciones. Tú estás hablando de tus apreciaciones y yo estoy hablando de las mías, claro.
En qualsevol cas, senyors...
Por eso yo intentaba huir de esta sensación personal de lo que uno piensa que pasa.
I després has d'anar al terreny jurídic.
Exactamente. Doncs no. Jurídicamente, ¿qué pasa? Pues que el español está discriminado.
La gran qüestió...
José Luis, hi ha una gran diferència, eh? És dir, el Pere Micaló t'està donant les seves apreciacions i tu li estàs imposant les teves.
No, jo no estic imposant cap a ningú.
Bé, senyors, en tot cas...
No, la llei imposa, eh? La llei imposa
i el que es busca... Sí, però no és mia, però la llei no l'hago jo, eh?
No, home, no
s'ho faria. Bueno, la feu entre tots.
Sí, la qüestió de vehicular, aquesta paraula que potser de vegades també, hem de dir-ho, és interpretable o és tècnica. La qüestió és si amb el que diu ara el Suprem o amb la qüestió del bilingüisme que ha de garantida, no? Que el català i el castellà puguin conviure, això és compatible amb... la immersió lingüística, és a dir, amb el model d'escola en català que ara tenim, un model que també està basat, senyor Salido, per això ho diem, en la correcció a favor del català, després de la persecució que ha patit la nostra llengua en el passat.
Bueno, si empezamos con provocaciones de persecuciones y tal, y esto, acabaremos mal.
No son...
Porque, claro,
no pretén ser una provocació, aquesta paraula.
Claro, porque de las persecuciones...
La provocació, en tot cas, és la persecució.
También podríamos hablar, quizá podríamos hablar de suavizando el tema de persecuciones, de ignorar o de postergar, pero no de perseguir, porque vamos, yo he ido a un colegio en donde se cantaba el Sagados y tal en los años 50 y tantos, ¿eh? Es decir, que no
me creo. No me crec.
Caramba, i el dia de Sant Jordi con bandera que venia a retirar la policia.
De tota manera, això no era habitual, als anys 50.
Als anys 50 que vivia.
La normalitat on queda, aquí.
Això no era normal, eh? Ja ens alegrem, que ens digui això, eh?
El próximo dia les traeré a ustedes los juegos florales de los años 54, 55, 56, ahí es en que los empecé a ir al colegio, en donde se escribía en català, por lo menos en los escolapios. Bien, bien.
Però vaja,
jo he terminat els escolars.
O sea que, por tanto, sé de lo que estoy hablando. Es decir, no me lo ha contado nadie.
Jo també he anat als escolars.
Ja no ens referíem només a la persecució, sinó també a la qüestió de la...
Vaja. I, a més, li recordo que els escolapis, és a dir,
Ara el Joan, com hem parlat del
segle XIX, el segle XIX. Li recordo que els escolapis, al segle XIX, castigaven a pa i aigua els seus novicis que parlaven en castellà, que parlaven en català.
Bé, perdoni, senyor Salido, acabi, si vol, amb el que deia dels escolapis. No sé si volia comentar alguna cosa més.
No, yo estaba intentando contestar a si era la pregunta que hacías, ¿no? En el sentido de si es posible con el sistema actual cumplir las sentencias y tal. No es posible.
¿Usted cree que amb l'escola en català actual, amb la immersió lingüística, no és possible?
No és possible. Tal com està, no és possible. Hay que añadirle... Yo no digo que hay que quitarle nada, ¿eh? Hay que añadirle simplemente la posibilidad vehicular del castellano, que hoy en día no existe.
Possibilitat, sí, les famílies ho demanen, ja s'atén aquesta possibilitat. No sé si el senyor Micaló ens pot aclarir alguna cosa d'això.
Sí, a veure...
Sobre todo el colegio público cuando te dice, no, ya mire, es que yo lo quiero en castellano. Sí, pues mire, ¿usted dónde vive? Yo en Sarrià. Pues nada, le vamos a enviar a usted a la Guinehueta. Pues vale, perfecto.
Bé, a veure...
A la Guinehueta també parlen.
Deixi parlar el senyor Micaló.
Sí, no, a veure, jo penso que si un sistema educatiu ens ha funcionat durant els últims 30 anys i no hi ha hagut conflicte a nivell de llengua, conflicte social. Una cosa són els conflictes als tribunals, aquest és un altre tema, però un conflicte social en el carrer, home, deixeu en pau el català i deixeu fer l'escola en català com es fa. I després ja atendrem casos personals, casos particulars. No hi ha cap alumne, sigui d'origen castellà espanyol o sigui d'origen castellà sud-americà, que sigui apartat de l'escola per la qüestió de la llengua. En tot cas, hi ha uns diners aquí que l'administració cedeix, subvenciona les escoles per la immersió lingüística, perquè aquestes persones, doncs, quan abans millor aprenguin el català. Llavors, les estadístiques ens diuen que els nivells de català, els nivells de castellà dels alumnes d'aquí, doncs, són més elevats que d'alguna comunitat autònoma espanyola. A veure, tampoc ho devem fer tan malament amb el català a les escoles. Clar, si només mirem, és aquí on jo penso que hi ha l'error, o almenys la meva percepció de l'error, és si només mirem a nivell jurídic, és un aspecte, molt bé, és un aspecte que crea conflicte. Doncs evitem-lo, no el creem perquè no n'hi ha. I jo voldria saber quants pares...
Micaló, espera, això és molt senzill. Això és tan simple com quan uno hace la inscripción para que el niño vaya al colegio y tal y solicite la correspondiente plaza, en la casilla pueda poner instrucción en castellano, instrucción en catalán. Punto. Esto es tan sencillo como eso. Y venga, juéguensela.
Però clar, llavors què hem de fer? Separar els alumnes per llengües?
Bueno, pues por eso digo que habrá que
mirar... No és només els alumnes,
Habrá que mirar exactamente...
Alerta, és separar els alumnes, és separar el professorat, és una qüestió...
No, però si no són bilingües, según ustedes... No són bilingües, però no hi ha ningun problema, no?
Ah, per això, doncs, fem-ho tot en català. Estem a Catalunya, fem-ho tot en català. Si no són bilingües...
No, és que resulta que Catalunya sigue siendo España, ¿entiendes? I aquí hay dos idiomas. Uno es que es el español...
Això no ho qüestiona ningú,
No, no. Que és el castellano, sí.
A veure, això legalment no qüestionarà ningú.
No, estamos en Catalunya...
No sabem fins quan.
Que sea todo en català. Eso no es cuestionarlo.
Bé, en tot cas, com diu el senyor Micaló, quan explorem els entramats jurídics surt la polèmica de vegades.
En 20 anys, quants conflictes hi ha hagut aquí a Catalunya a nivell social per al tema del català?
Muchos, pero silenciados, claro, evidentemente, pero muchos.
Però
muchos.
Bueno, a veure, jo porto molts anys a escoles en llocs que es parla habitualment el castellà i no n'hem tingut cap, fins que ningú aixeca la brega a nivell legal. I després sí que en venen els conflictes.
Exactament, Pere.
Clar, quan aixequeu la brega, després és quan la gent diu, això... No, escolti, què passa si ningú diu res a nivell legal? Què passava fins ara? Doncs no passava absolutament res, que la gent venia a l'escola, aprenia el català, aprenia el castellà, amb la correcció acceptable l'una i l'altra, i no hi havia conflicte.
Potser el que cal és fixar què comporta el dret de les persones a presentar aquestes demandes davant dels tribunals, un dret que evidentment existeix, no només pel tema lingüístic, sinó per molts altres àmbits de la societat.
El problema està molt clar. Aviam, els mestres es dediquen a educar, a ensenyar. Els jutges i els advocats es dediquen a buscar conflictes.
Bé, senyor Pallarès, però són necessaris aquests jutges i aquests advocats.
No, es dediquen a buscar conflictes.
On
hi ha un advocat, hi ha un merder.
Jo crec que ell t'ha retratat, oi?
No, on hi ha un advocat, hi ha un merder.
Bé, avui hi ha una miqueta de... Ja no només discrepància, sinó conflicte, entre les visions.
Però Joan, si els conflictes quedessin a fora de l'escola, doncs, mira, que es barallin, que facin el que vulguin, però quan aquest conflicte traspassa a nivell social i el porten a dintre l'escola, sí, i el que costa organitzar una escola a nivells habituals, ara compte, si anem posant conflicte a l'escola, és que, esclar, dius, bueno, què farem? A nivell de, a nivell d'ensenyament, què haurem de fer aquí?
Dios nos libre, Dios nos libre.
Home. Bé, doncs...
Ese respeto a la libertad individual me parece, vamos, clavoroso.
Doncs, no, que el respecte, evidentment, existeixi per part de tothom i també respecte, evidentment, a la llengua pròpia de Catalunya. Però tot plegat amb una miqueta de cohesió i de comprensió entre tots. No sé si sobre això, i suavitzant una mica les seves discrepàncies fortes, volen afegir o concloure alguna cosa.
Està claríssim, home.
Fíjese que yo propongo un modelo, vamos, yo soy favorable a un modelo bilingüe en el colegio como lengua vehicular, y lo que me están contestando es no, únicamente en catalán. Bueno, pues ya está.
No, no, t'estic contestant un model com es fa ara, no un model judicialitzat. Mira, no,
espera,
¿quién ha hablado de judicialización? Yo no he hablado de judicialización para nada.
Home,
la noticia no la he publicado yo, caramba, la noticia la ha publicado unos periódicos de lo que dice el Tribunal Supremo.
Vostè, senyor Salido, proposaria un model on totes les comunicacions de l'escola fossin bilingües, per exemple, no?
Efectivamente.
Tots els rètols, totes les comunicacions, bilingüe, reunions...
Bilingüe, y las enseñanzas...
Algunes coses potser serien difícils.
Unas en catalán, otras en castellano, al año siguiente en catalán, al año siguiente la geografía en castellano, el modelo bilingüe. 100% bilingüe.
De fet, ja existeix una
mica. No existe, hombre, no. Caramba, que yo he tenido
hijos... La llengua castellana s'ensenya.
Que yo ya tengo nietos, vamos, y que he pasado por toda la enseñanza y tal y eso, y no es así. Y no es así, que yo no conseguí hacer un acta en castellano en un colegio siendo secretario de actas de la Asociación de Padres, por el amor de Dios, que sé de lo que estoy hablando, caramba.
Senyor Micaló, perdoni, contesti.
No, és que ara he perdut el fil. Però...
Sobre el tema de la llengua vehicular, el català... Vostè parlava de fer d'una cosa adaptada, no?, a cada realitat i no judicialitzar.
Ah, no. A veure, sí, això, el tema de la judicialització. Fixa't, quan un alumne te se fa mal en el centre, allò, un accident domèstic de pati, de l'altre món, una rascadeta, que el pots curar tranquil·lament en el centre i no passa res. Doncs, abans de curar l'alumne, què penses? Penses qui són els pares d'aquest alumne? Per què? Perquè darrere, doncs, saps que pot tenir una cua impressionant tot plegat. I res, és una rascadeta de res. Doncs, esclar, quan s'entra en temes d'aquests de judicialització a l'escola, doncs, malament rai. I uns hi entren per un tema econòmic, de què poden treure uns diners a través d'un plet perquè doncs, t'ha fet mal l'alumne a l'escola, bueno, bé, és així, i els altres hi entren a través dels tribunals, que siguin constitucionals, siguin suprem, a través de la llengua. No en trauran diners, però en trauran uns beneficis que a mi em sembla que no s'han d'anar a buscar a l'escola quan ja l'escola fa aquesta funció. Aquí partim de sensibilitats diferents, tal com deia José Luis, i que uns ho veiem d'una manera i altres ho veuen d'una altra. Però des de dins de l'escola, de veritat, no es percep que hi hagi conflicte a nivell de professors. I algunes famílies, poques diria, poden ser sensibles a aquesta qüestió. En aquest cas, fins ara se'ls ha atès. Jo no entenc, a veure, jo ja dic, repeteixo, he estat en escoles amb ambients, diríem, no catalanistes, en barris no catalanistes, i són escoles que a finals dels anys 70, a principis del 80, va haver-hi un debat sobre la llengua perquè convenia en aquell moment per situació històrica, però que en aquest moment no hi ha conflicte. Ara, si li posem, després sí que n'hi haurà. Uh-huh. O clar...
Bé, doncs, per no allargar-nos més, avui hem constatat doncs, una miqueta la qüestió que hi ha en el tema de la llengua arran d'aquesta sentència que ahir es va fer pública, que anul·la 4 articles d'un decret de la Generalitat. Bé, alguns oients que s'han posat en contacte amb nosaltres ens han recordat doncs, qüestions del passat que no van en la línia del que deia el senyor Salidor a la seva escola dels escolapis, on diu que es cantaven els segadors. Doncs, per exemple, un oient que se li va obligar a posar el nom en castellà, etcètera. Hi ha hagut situacions més aviat perjudicials per al català en els anys del franquisme, evidentment, encara que en alguns moments hi hagués certa obertura o en alguns àmbits. Avui a la tertúlia ens han acompanyat el professor de Dret Laboral José Luis Salido, l'historiador Joan Pallarès i el delegat d'Ensenyament del Bisbat de Girona, Pere Micaló. Molt ràpidament, què esperen vostès d'aquesta cimera europea de demà i demà passat, on podria haver-hi novetats importants de cara a la unió política i també a més unió econòmica? Més poders pel Banc Central Europeu, més capacitat d'intervenció sobre els pressupostos dels estats?
Jo crec que hi ha una qüestió de base aquí, i és que si querem ser Europa, las instituciones tienen que ser europeas, es decir, que tiene que haber necesariamente una cesión de soberanía en determinados aspectos de fiscalidad, de unidad fiscal, etcétera.
La cuestión es si será viable, això.
Claro, ese es el problema, pero efectivamente si alguien dice, oiga, no, más Europa, hemos de estar en Europa, hemos de ser Europa, hemos de competir en bloques continentales, es decir, Europa tiene que competir con América y tal,
pues
necesariamente tendremos que funcionar más como una unidad que no tanto como 27 unidades distintas dentro de un marco general.
Intervencions de 30 segons cada senyor
Calleres. L'euro sense unitat econòmica va néixer mort.
L'euro sense unitat econòmica i sense unitat política...
Sí. Va néixer mort. Per tant, aquí... Essencialment econòmica, en aquest cas.
Econòmica fiscal.
Senyor Micaló.
No, jo la unitat política amb nacionalismes excloents ho veig molt complicat.
Per exemple, països que potser no acceptarien aquesta...
Països que no accepten nacionalismes regionales i, en canvi, n'accepten de nacionales. M'he explicat? Ho veig difícil.
I també, per exemple, tenim Alemanya o altres països que no sembla que no estan per aquesta feina de la Unió Europea.
Tenen aquesta problemàtica dels nacionalismes excloents.
Bé, doncs avui em sembla que arran del debat...
Sense passar pel federalisme, malament, eh?
En tot cas, l'Europa Unida...
Això ja ho discutiríem, Joan.
Ho deixem aquí. Gràcies, Pere Micaló, des de Girona. Molt bon dia.